Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del desè aniversari de la mort del bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya. El programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Cada dijous a les 10 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, els dijous a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es. Fem Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda, salutacions d'en Jordi Carretero, a les Tecles del So i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Fem Família. Es parla molt de les grans empreses que fan d'aquest país un país pròsper i amb un intent, si més no, de l'estat del benestar. De les petites i mitjanes empreses que amb l'esforç del dia a dia forgen un teixit indispensable per la societat i què podríem dir també dels autònoms, imprescindibles per uns estaments que no solen valorar-los com tocaria. Però si d'alguna cosa ens n'oblidem sovint és d'aquelles empreses conformades per al teixit familiar. Famílies senceres que durant generacions fan créixer el que un dia va ser una idea i ara forma part del creixement econòmic d'aquest país. Però què comporta ser dins d'una empresa familiar? Hi ha més risc de l'habitual? Quins són els seus avantatges? O com s'hereta un negoci d'aquestes característiques? De tot plegat en volem parlar avui en aquest programa. Les empreses familiars, el Fem Família. Doncs, com dèiem, per parlar de tot plegat, hem convidat avui als estudis de Ràdio Estel a Guillermo Vidal, membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses Familiars. Bona tarda i gràcies per ser als estudis de Ràdio Estel.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
A més, ets estudiant d'ESADE, de tercer any?
Sí, correcte, estic estudiant tercer d'Administració i Direcció d'Empresa d'ESADE.
I en un futur, doncs, formaràs part de la vostra empresa familiar, eh?
Esperem que sí.
Què s'entén per una empresa familiar?
Bueno, podríem dir que hi ha moltes definicions, no?, de lo que és una empresa familiar, perquè, evidentment, una empresa, quan evoluciona, pot acollir nous inversors, però jo crec que la definició més vàlida d'una empresa familiar és aquella empresa que està controlada tant a nivell de gestió com a nivell accionarial per la família fundadora.
Per tant, per saber com funciona, una empresa familiar és un negoci que funciona com qualsevol altre o intervenen més factors que en una empresa no familiar?
Correcte, és un negoci que funciona com qualsevol altre. Això ja dependrà de l'empresa en qüestió, no? Perquè depenent de l'empresa pot haver-hi diferents comitès a nivell de que defineixin una mica el rol de la família i l'empresa, però l'única diferència, podem dir, és que, a més del negoci en si, existeix el component familiar, no? I això s'ha de tenir molt en compte, tant a nivell de la presa de decisions com a nivell del control, etc.
Totes funcionen igual a nivell de preses de decisions o depèn de la família?
Depèn de la família i depèn de quin rol vulgui tenir el negoci. És a dir, hi ha empreses familiars on el rol de la família és pràcticament inexistent o hi ha empreses familiars on tota la junta directiva és part de la família.
Quan treballes en una empresa o en un negoci, solem dir que no ens volem endur els problemes a casa. Passa el mateix en l'àmbit familiar d'una empresa?
Correcte. Jo crec que és molt important a una empresa separar el que és el negoci, és a dir, les oportunitats del negoci, i separar també les oportunitats de la família, no? És a dir, s'han de tenir ben definits el rol de la família i l'empresa i, sobretot, fins a quin punt volem professionalitzar aquest negoci.
Per tant, com es gestiona a grans trets treballar amb la família? Com es porta això? Bueno, o en el teu cas, eh?
Clar, això depèn de cada família, no? És a dir, evidentment, quan la relació entre familiars és més bona i s'entén que lo important és el futur i la prosperitat de l'empresa, la gestió a nivell familiar serà molt més fàcil, no? Jo crec que els problemes apareixen quan s'entén que el poder d'un individu, de la família a l'empresa, és més important que la prosperitat d'aquesta empresa, no? Sempre s'ha de pensar en innovació, en la prosperitat de l'empresa i no pas en el rol que tu puguis tenir a l'empresa.
Per tant, s'ha de tenir en compte el repartiment del poder amb aquesta empresa per tal d'evitar possibles baralles amb una família?
Exacte. Jo crec que és molt important que a la família cadascú tingui ben definit el seu rol en funció dels seus estudis. Al final, el més important és tenir la persona més hàbil a l'empresa i tant de bo sigui de la família.
En una empresa familiar se funda també tot el que serà l'empresa a base dels valors de la mateixa família? Per tant, depèn de la família també?
Absolutament. Jo crec que els valors de la família són molt importants i, de fet, jo crec que és un dels aspectes distintius de les empreses familiars, que aporten precisament els valors de la família, i això és el principal diferenciador de les grans corporacions on no hi ha el component familiar.
Quins són els riscos que comporta crear una empresa d'aquestes característiques?
Jo crec que el principal risc de les empreses familiars és que habitualment són empreses que tenen por a prendre grans riscos. Això pot ser un avantatge, però en moments de creixement i d'expansió pot ser un gran risc, que no es prenguin decisions arriscades, però al mateix temps també pot ser un avantatge. Jo crec que un dels avantatges de tenir por al risc és perquè les empreses familiars solen tenir un deute molt lleuger i al mateix temps, bueno, et garanteixen una certa estabilitat, no?
A causa de què, aquest deute lleuger?
Bueno, perquè el tema de no... El component de que les empreses familiars no vulguin assolir gaires riscos per un tema de regla general, òbviament dependrà de l'empresa, fa que el deute que assoleix aquesta empresa sigui menor, perquè, òbviament, assolir deute comporta més riscos.
Recordem que avui estem parlant amb Guillermo Vidal, membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses Familiars. Ara mateix estàvem comentant una mica els riscos que comporta tenir una empresa d'aquestes característiques, una empresa familiar, però suposo que també té beneficis. Quins són aquests beneficis?
Correcte. Jo crec que els beneficis principals de l'empresa familiar és, sobretot, que quan estan ben gestionades, entre família i empresa, són un tipus d'empresa que ofereixen grans avantatges competitius. És a dir, aquí tenim tenim la unió entre professionalització i el compromís familiar. Què ens aporta això? Ens aporta confiança, flexibilitat, conducta ètica, lideratge, qualitat, estabilitat i una major identificació amb les empreses. jo crec que aquest és el gran distintiu de les empreses, que tenen un tracte molt més personal amb el seu client i garanteixen una estabilitat no només amb els seus clients, sinó també amb els seus treballadors.
Per tant, una persona que forma part d'una empresa familiar, és evident que ven millor el producte que algú que no ho és.
Clar, perquè al final jo crec que és una cosa seva, no? I té un component molt especial per ell i jo crec que és una manera molt, molt, molt comuna transmetre-ho a la resta de grups d'interès.
Mm. Què és el que diries que aporta a la societat en general una empresa familiar que no aporti un altre tipus d'empresa?
Jo crec que s'ha demostrat, per exemple, l'any 2015 es va fer un estudi i es va demostrar, per exemple, que les empreses familiars van ser aquelles que, durant la crisi, menys acomiadaments van fer. Jo crec que el compromís de l'empresa familiar amb la societat és més gran que el compromís d'una gran corporació perquè té molt més vincles amb aquesta societat.
Per tant, quan parlem d'empresa familiar, quedi clar que els membres de la família solen ser junta directiva, gestors, digue-li el que vulguis, però sí que contracten altra gent fora de la família. Eh?
Exacte, jo crec que això és molt important. S'ha de trobar l'equilibri, no?, entre captar el talent familiar i captar el talent de fora de la família, perquè per una empresa jo crec que el més important, més enllà de pensar en la successió i del futur de la família i l'empresa, el més important és pensar en la innovació i en el model de negoci de l'empresa en el futur, detectar els riscos i, en funció d'aquí, prendre les decisions que siguin més vàlides per l'empresa.
Doncs mira, ara ho esmentaves tu, el tema de la successió. Com s'hereta una empresa familiar?
Bueno, podríem dir que les empreses el que solen fer, i això és un dels grans desavantatges, que la majoria d'empreses familiars no pensen en el pla de successió, hi ha una certa reticència, i de fet, dins de l'associació és una cosa que impulsem bastant, no? Que les empreses familiars pensin, les generacions antigues pensin en el pla de successió. Aquest pla de successió ha de servir per sentar les bases del rol de la següent generació a la família.
Hi ha diferents plans de successió per evitar problemes entre la família?
Correcte, bueno, això dependrà ja de cada família, dels diferents... Hi ha empreses que, per exemple, decideixen completament prohibir que la família, que les següents generacions entrin a treballar a l'empresa perquè, bueno, probablement les relacions no siguin bones, això ja dependrà de cadascuna.
L'empresa familiar segueix sent un tipus d'empresa en auge, i m'explico amb aquesta pregunta, perquè és evident que hi ha moltes d'importants i segueixen havent moltes d'importants, però segueixen proliferant noves empreses familiars?
Correcte. Jo he aportat unes certes dades sobre l'empresa familiar a Espanya. Uh-huh. Podem dir que a Espanya hi ha 1,1 milions d'empreses familiars, que això suposa, sí, correcte, suposa el 89% del total d'empreses, i en conseqüència, bueno, és un gran actiu de l'economia espanyola. Si parlem d'ocupació, les empreses familiars generen el 67% de l'ocupació en el sector privat, i bueno, que això són 6,58 milions de llocs de treball. Si parlem ja d'impacte en l'economia espanyola, l'empresa familiar genera un PIB del 57,1% del sector privat. Això és una... A Espanya sí que és veritat que hi ha una tradició molt més gran que altres països, però, bueno, si mirem a Europa, hi ha 17 milions d'empreses familiars que també generen al mateix temps 100 milions de llocs de treball.
Per tant, quan solem parlar de petita i mitjana empresa, de les conegudes pimes, la gran majoria són empreses familiars?
Jo diria que sí, perquè són, òbviament, si mirem el cicle de les empreses familiars, les pimes són aquelles que encara no s'estan professionalitzant gaire i jo crec que són aquelles que són més propenses a ser familiars.
Parlem una mica també, Guillermo, si et sembla bé, de la vostra associació, l'Associació Catalana d'Empreses Familiars. Com va néixer aquesta associació?
Bueno, aquesta associació va néixer l'any 98, va néixer amb l'objectiu d'impulsar el concepte d'empresa familiar, de defendre els seus interessos de cara a les institucions de govern, i bueno, també de servir com una institució que pensi d'un think tank de les empreses familiars, que pensi en nous sistemes de successió i que faci investigació.
Per tant, a què es dedica l'associació realment?
L'associació realment el que fa fonamentalment és un club d'empresaris que per ser membre de l'associació has de tenir un mínim de 15 anys de trajectòria empresarial. Al mateix temps, has de ser una empresa reconeguda en el seu sector, has de tenir una certa trajectòria i, òbviament, has de tenir aquest component familiar, és a dir, el control ha de ser familiar. El que fem com a associació és desenvolupar, proposar activitats per a aquests socis, de manera que els nostres socis puguin gaudir de noves experiències, és a dir, i accedeixin a nous continguts sobre innovació, sobre regulació. També tenim una activitat molt més de defendre els nostres interessos. Per nosaltres és molt important defendre temes com la successió i en aquest sentit hi ha membres dedicats a aquesta activitat.
Ara, abans em comentaves, Guillermo, que hi ha molts diferents tipus d'empreses familiars. També ho poseu en comú, això, l'associació? És a dir, jo he tingut aquest problema i igual jo ho encarava diferent i ho posem en comú i això ens ajuda als dos?
Correcte. Jo crec que aquest precisament és un dels grans actius de l'associació. Jo crec que és una oportunitat perfecta per parlar als altres socis dels teus problemes, perquè quan parles d'aquests problemes, la gent que no està vinculada, amics meus que no estan vinculats a una empresa familiar, potser no t'entenen tan bé com alguna persona que sí que ja està. Perquè és evident que tu, quan tens una relació amb una empresa familiar, no només hi ha el component de que vols veure que l'empresa creixi, però tu també vols tenir un rol a aquesta empresa, no? Llavors, aquest component emocional familiar no es té molt amb aquesta gent de l'associació.
I aquest component familiar que ara deies, que evidentment també és un component emocional, fa que hi posis més hores de les habituals en una empresa familiar o no?
Òbviament, jo crec que quan estàs treballant a la teva empresa familiar, li vols dedicar més temps, no? Perquè al final és una cosa teva i no és, quan treballes per una gran corporació, després dependrà del teu grau d'implicació amb aquesta corporació, no? Però si treballes per la teva empresa familiar, al ser una cosa teva, i a més, que en un futur o actualment és de la teva propietat, potser l'esforç és més gran.
I anava perquè deies ara gent de fora, és a dir, gent que no forma part d'una empresa familiar, a vegades no ens entenen, no?
Correcte.
En aquest sentit, entenc que tampoc gaire.
Absolutament.
Parlaven també doncs, de l'associació, Catalana d'Empreses Familiars. Quins són els seus objectius de cara a un futur més proper?
Els objectius de l'associació de cara a un futur més proper és, sobretot, representar les empreses familiars i representar els seus interessos. Volem recuperar la imatge positiva de l'empresa familiar. Al final, l'empresa ha de tornar a ser una eina que generi valor per la societat i volem, en certa manera, recuperar aquesta imatge, no? A nivell d'empresa familiar, el que volem és defendre els nostres interessos de cara a les institucions, només a nivell fiscal, però a nivell també empresarial.
Què els hi demaneu ara mateix a les institucions?
A les institucions ara mateix els hi demanem estabilitat i, sobretot, unes condicions òptimes per al desenvolupament de les empreses.
Enteneu, doncs, que si hi ha un desenvolupament òptim per a les empreses familiars, també hi ha més possibilitat d'agafar gent per fer feina.
Correcte.
Qualsevol tipus d'empresa familiar en pot formar part d'aquesta associació?
Bueno, una de les condicions per... hi ha diverses condicions.
Ens deies allò dels 15 anys, no?
Correcte. La primera condició és tenir un mínim de 15 anys de trajectòria dins del món empresarial. A més, han de ser empreses solvents i amb una actitud ètica dins de la societat. I han de ser empreses amb un component familiar, òbviament, que estiguin controlades per la família i que representin, en gran mesura, dins dels seus sectors, tant manufacturers com de serveis, la seva activitat.
Teniu també una secció jove a l'associació i tu suposo que hi formes part, no?
Correcte, sí.
De què es tracta aquesta secció jove?
Bueno, aquesta secció jove es diu Àgora, forma part de l'associació i ara mateix l'estem portant un company i jo. Vam assolir el rol de president i de vicepresident l'any passat i bàsicament les activitats més importants tracten d'una mica integrar el públic jove en aquesta associació, perquè sí que és veritat que a vegades la gent jove de les famílies fins tard no s'involucren en aquesta... a pensar en l'empresa familiar, no només en l'empresa familiar, sinó en temes d'economia, d'administració, i el que volem nosaltres és no només intercanviar experiències amb els joves, sinó també introduir-los en aquest món empresarial.
Perquè sol ser feixuc per un jove pensar ostres, jo ja estaré dins d'aquí uns anys dins de l'empresa familiar dels meus pares o de qui sigui.
Jo, la meva recomanació és no pensar en la successió ni en estar a l'empresa familiar. El que és molt important és pensar en el model de negoci de l'empresa, en el seu futur i en la innovació.
Pel que fa a Àgora, ara ens en parlaves d'aquesta secció jove de l'associació. Es tracta més de dinamitzar l'empresa familiar o de donar veu als joves que segueixen aquest tipus de negoci?
Jo crec que són dos. I, de fet, nosaltres el que fem com joves també a l'associació és donar veu dins de la gestió d'aquesta mateixa associació a les mentalitats més joves, no? Perquè al final són diferents i s'ha d'arribar a un consens en la decisió. Jo, com a membre de la Junta Directiva, també he de portar la meva opinió en la matèria de gestió de l'associació i, bueno, a vegades hi ha discrepàncies, no? Però l'important és arribar a un consens. A nivell d'empresa, el que pretenem és que els joves comencin a tenir inquietuds en relació a l'empresa familiar.
Ara parlàvem de les dificultats també de l'empresa familiars. Es diu que estem començant a sortir d'una crisi, això ho sabreu més els que dureu d'economia que servidor. Com ha afectat la crisi amb les empreses familiars o com les empreses familiars han ajudat a sortir d'aquesta crisi?
Bueno, jo crec que les empreses que més han patit la crisi són aquelles empreses que estaven poc professionalitzades i que no estaven preparades per al canvi. És evident que la crisi ha suposat un gran repte per a les empreses. Hi ha hagut molts acomiadaments. També és cert que a les empreses familiars hi ha hagut menys acomiadaments, com es va demostrar un estudi del 2015 de l'Institut de l'Empresa Familiar. Però jo crec que les empreses que millor han passat per aquesta crisi han sigut aquelles amb una mentalitat molt enfocada a la innovació i en el seu model de negoci.
Ara ens parlaves de la innovació. Les empreses familiars també han hagut de fer una aposta per les noves tecnologies, entenc.
Correcte. Al final, la digitalització, si ho penses, és un fenomen que afecta a totes les empreses, no només les familiars. Sí que és veritat que potser les empreses familiars, per ser empreses més tradicionals, un caràcter més arrelat a la seva història, potser els hi és més complicat. Però al mateix temps, la digitalització i les xarxes socials suposen una gran oportunitat per a les empreses familiars, perquè tenen l'oportunitat no només d'utilitzar-les com la resta d'empreses, sinó també de transmetre la seva història i de crear un vincle més personal amb la societat.
Doncs avui hem parlat aquí al Fem Família amb Guillermo Vidal, membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses Familiars, estudiant de tercer any, futur empresari familiar i també, per què no dir-ho, membre de l'Àgora, de la secció més jove d'aquesta associació. Moltíssimes gràcies per visitar-nos i fins una altra.
Moltes gràcies, Joan.
Fins la propera.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.
Doncs avui al Fem Família hem volgut parlar d'això, de les empreses familiars. Ens hi ha parlat en Guillermo Vidal, membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses Familiars. I hem entès, d'alguna manera, com funciona aquest tipus d'empresa, una empresa que també forma part del teixit social i econòmic del nostre país. De fet, com ens deia en Guillermo, un dels més importants, aporten una gran quantitat de feina, una gran quantitat de treball i una gran part important del PIB, del PIB, del Producte Interior Brut del nostre país. També ens ha explicat com gestionaven aquest tipus d'empreses i si els valors de la família formaven part o no d'aquest tipus d'empreses familiars. Mireu, molts de vosaltres em pregunteu sovint per què poso les músiques que posem aquí en el programa, com avui, com en el Fem Família, quan hem decidit posar aquesta cançó que comença amb un piano. Aquesta cançó forma part de la banda sonora de Joy. Joy és una pel·lícula biogràfica d'una comèdia dramàtica dirigida per David Russell. La pel·lícula narra la història d'una mare soltera amb dos fills, Joy Mangano, qui va inventar el que es va anomenar Miracle Mop i es va convertir en la presidenta d'Ingenious Design. La protagonista de la cinta és Jennifer Lawrence, en el paper de Joy Mangano, Bradley Cooper, com un executiu de la Home Shopping Network, o Robert De Niro, com el mateix pare de Joy Mangano. Una pel·lícula per la qual la mateixa Jennifer Lawrence va aconseguir els Globus d'Or a la millor interpretació. Si voleu saber com funciona una empresa familiar, tot i sabent que és una ficció basada en una biografia, mireu aquesta pel·lícula, mireu Joy. I ara sí, tornem a la sintonia normal per acomiadar-nos un dia més d'aquest programa del Fem Família. Salutacions del nostre tècnic, d'en Jordi Carretero, i de qui els ha parlat, Joan Trias. El dimecres que ve tenen una nova cita al Fem Família, a Ràdio Estel, a 8:15 del vespre. Mentrestant, ja ho saben, tenim nou Facebook a la pàgina Fem Família. Busquin Fem Família al Facebook i segur que els hi apareix. Allà hi trobaran tots els programes que no hagin pogut escoltar i els nous temes que anirem tractant setmana rere setmana. De moment, jo els espero aquí, al Fem Família de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.